Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els efectes de la vacunació ja són clarament visibles en l'evolució de la pandèmia a Catalunya. Es noten sobretot en el nombre de morts i de contagis, fins al punt que alguns indicadors de la pandèmia ja són millors que al final de la tercera onada. La setmana del 27 de desembre, data en què es va administrar la primera dosi en una residència de l'Hospitalet de Llobregat, el Covid-19 va causar la mort de 340 persones. Aquest és un exemple. I ara, en aquest temps, les morts a causa del Covid han baixat, doncs, a partir d'aquestes xifres, d'un 71%. Si la baixada de morts a causa de les vacunes és clara, també ho és des d'aquest maig, també la baixada de contagis. També us expliquem que el Departament de Salut confia poder començar a vacunar la franja dels 40 als 49 anys d'edat a partir de mitjans de juny. Ho ha confirmat aquest matí en una entrevista a RAC1 la sotsdirectora de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, que ha afegit que tot just després, ja al juliol, s'obrirà la vacunació de totes les persones que tenen entre 16 i 39 anys, és a dir, una franja àmplia per sota dels 40. Recordem que hi ha convocatòria de vaga avui dels estudiants de les universitats i els instituts públics catalans. Reclamen que els rectors i rectores de les universitats públiques signin l'anomenat compromís contra la crisi educativa. A Barcelona han estat centenars de persones i també en altres ciutats catalanes les que s'han concentrat. I en plana cultural, tot a punt perquè l'Etnoscòpic, el Festival d'Arts Contemporànies al voltant de l'etnologia, aixequi el taló de la que serà la seva primera edició entre el 27 i el 30 de maig. I la Basílica de la Sagrada Família s'assuma a la proposta Encén una llum, creada per Children Tumor Foundation i impulsada a casa nostra per l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Serà a partir del dilluns vinent, dia 17, quan s'encendran diferents monuments.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. El míster assegurava avui que l'equip està motivat per aconseguir el títol de Lliga de Segona Divisió. Demà tindrem la primera prova de nivell per saber què ens espera d'aquí a final de temporada i en el millor escenari possible, a l'RCD Stadium, on els de Vicente Moreno han aconseguit un rècord històric de punts. L'afició estarà molt atenta i exigent i demà mateix rebran l'equip a l'estadi per assenyalar-los el camí de la victòria. No ens podem relaxar fins a aconseguir-ho tot. La fórmula ja sabem, guanyar, guanyar i campionar. Fem-ho, doncs, pericos! Take me to the edge again, all I got is a A continuació repassarem l'actualitat, escoltarem les paraules del tècnic Perico Vicente Moreno i les històries de l'Espanyol de la mà de la Fundació. Hem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
Actualitat.
El equipo está volviendo a entrenar esta mañana para preparar el partido de mañana a partir de las 9 contra el Cartagena. Quedan 4 partidos y una vez logrado el ascenso directo, el Español apurará sus opciones para ganar como campeón de segunda división. Un título que sería la mejor tarjeta de presentación para la vuelta a la Liga Santander. Una vuelta que las dependencias de Cornellà del Prat ya están trabajando. Hoy ha salido el nombre de una posible incorporación, Alejandro Pozo, que está jugando en el Eibar, cedido por el Sevilla, del que es propiedad. Se da la circunstancia de que durante otra cesión, esta vez en el Mallorca, coincidió con el entrenador del Español, Vicente Moreno, que sin duda habría avalado su incorporación. Pozo es un lateral derecho veloz y con llegada arriba. En caso de llegar a Cornellà, se produciría un auténtico overbooking en esta demarcación con Miguelón, Óscar Gil y el regreso de Víctor Gómez. Y como en la fábula de Pedro y el Lobo, y después de anunciarlo en multitud de ocasiones, por fin se confirmó la vuelta del público a los estadios. Pero se hará bajo unas condiciones muy estrictas y solo en las comunidades que estén en fase 1, con un índice de contagio de 50 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y con unas medidas de seguridad que incluyen una distancia interpersonal de 1,5 metros, entrada y salida a los estadios escalonada y por sectores, y no se podrá comer ni fumar y se deberá asistir con mascarillas FFP2 sin válvula. Se tomará temperatura a la entrada, además con 30% de aforo y con una limitación de 5.000 personas, como explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Solo la Comunidad Valenciana y Baleares cumplen estos requisitos sanitarios. También habrá fútbol en la ACB. Los encuentros se disputarán sin afición rival. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, confirmó que la Liga había aceptado que pudiera haber fútbol en unos campos sí y en otros no. La situación actual, solo habrá público en esta jornada en el Valencia-Eibar, el Villarreal-Sevilla de primera, y en segunda el Castellón-Ponferrada y el Lugo Mirandés, pero posiblemente la presión de los clubes hará que varíe la situación. El Español siempre ha mostrado interés en que pueda regresar la afición al estadio y para ello elaboró un protocolo que ha servido de orientación para el de la Liga. Varios clubes se han dirigido a autoridades para solicitar la vuelta de público a su estadio y en concreto el Cartagena lo hizo formalmente un par de horas antes del anuncio oficial del ministro. La entidad presidida por Paco Belmonte pidió a su gobierno regional que intercediera ante el ministerio para que puedan volver los aficionados al estadio de Cartago Nova. Así, en los últimos días el EFS ha hecho llegar 3 escritos a lo largo del día, según el comunicado de la entidad albinegra. Uno al consejero de Presidencia, Cultura y Deporte, Marcos Ortuño, otro al de Sanidad, Juan José Pedreño, y un tercero y último al CSD. Entre los argumentos defendidos por el Cartagena están, entre otros, el hecho de que el club tiene preparados desde hace meses los protocolos para el regreso de los aficionados y ya los ha puesto en práctica en varias ocasiones en los partidos de su equipo filial que compite en tercera. Este domingo volverá a jugar con la presencia máxima de 3.000 espectadores. Si gana al pileño, ascenderán a Segunda División Federación. Al equipo de Luis Carrión le quedan 2 citas en casa, el martes 18 contra el Almería, parece difícil que para entonces pueda haber público, y el domingo 30 frente al Girona, no es factible que ese día sí haya aficionados en el Cartago Nova. El comunicado llegó en un momento candente, apenas un par de horas antes de la comparecencia de Cultura y Deporte José Manuel Uribe. Otros clubes de Segunda División hicieron lo mismo este miércoles. En otro orden de cosas, el centrocampista georgiano del Cartagena, Georgi Arbuyanya, dijo ayer que el Español no va a regalar nada y que conseguir la victoria mañana en su estadio será complicado. Obviamente el equipo está más animado y con ganas de que llegue el partido y de salir del campo para sumar otros 3 puntos. Estamos en una buena dinámica y sumando en casi todas las jornadas, lo cual es vital para conseguir la permanencia y también es importante depender de nosotros mismos y no de otros resultados, comentó el de Tiflisi. Todo el mundo está comprometido y trabajando muy bien y eso se nota, añadió. Y cuando en el horizonte se ve la vuelta de público al estadio, el español tiene por delante la posibilidad de alargar el récord histórico de puntos logrados en casa, mañana contra el Cartagena y el 24 de mayo contra el Tenerife. Hasta ahora, el equipo de Vicente Moreno ha disputado 19 partidos como local, de los que ha ganado 15, empatado 2, recordemos, contra el Mallorca 0-0 y Oviedo 1-1, y perdido 2, ante el Girona por 1-2 y contra el Rayo por 2-3. En casa se han sumado 47 de los 78 puntos que acumula el español. El récord de puntos en casa lo tenían hasta esta fecha Camacho y Lotina con 41 puntos. El de Cieza lo logró en primera en Sarria en la 94-95 y Lotina en Montjuïc en la 2004-2005. El récord de puntos en Cornellà del Prat en los 10 años de vida del estadio lo tenía Rubí con 36 puntos. Lo que no sabíamos cuando el español bajó la temporada pasada es que el descenso a segunda llevaba consigo la condena para la afición de no poder asistir en directo a la mejor temporada de la historia. Una afición que no se resigna a estar lejos de su equipo y mañana volverá a concentrarse frente al parking 2 del estadio para recibir el autocar del equipo. Tanto la curva como la juvenil han hecho sendos llamamientos a la afición para asistir y darle el último empujón al equipo para que se haga con el campeonato de segunda división, algo que tienen a tan solo 2 victorias. La convocatoria es mañana viernes a partir de las 7. Un par de consejos y seguimos.
Montperico.
Perico, perica, ja tens l'app oficial de l'RCD espanyol? Descarrega-te-la i registra't per ser el primer en informar-te i rebre promocions exclusives. Descobreix la gran varietat d'avantatges de les quals podràs gaudir. App RCD espanyol, sempre amb tu.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y tras el entorno de él, como decíamos, Vicente Moreno ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa telemática. Se le recordaba al técnico que el entrenador del Málaga destacó tras el encuentro contra ellos que el español juega como un rico y trabaja como un pobre. ¿La implicación del equipo ha sido la clave para lograr el objetivo?
Sense dubte, home. Jo no parlaria sols de lo que som o són els que estem en el terreny de xoc o evidentment ahir se té una part molt directa, molt important, però jo crec que aquesta implicació jo l'he captada des del primer dia en totes les àrees, no? del club, cadascú pues, en la parcel·la que li toca i des de la possibilitat fins on ha pogut arribar en l'ajuda a l'equip, no? I crec que és un treball de tots, eh? Així que pues, bueno, mira, aprofito també per a agrair ja crec que ha fet ja l'agraïment també als nostres aficionats, ho ha dit també a Suaós constantment, ho ha dit també a Rufete com a un poc responsable de la parcel·la esportiva i un poc el que està construint això, però vull també fer-ho extensible pues, a tots els treballadors del club, no? Perquè crec que s'ha vist treballar moltíssim en el dia a dia amb una implicació enorme i en un sentiment i que veies que ho patien exactament igual que tots els que hem estat ahí en el terreny de xoc, no?
Podemos empezar a hacer el primer balance de la temporada. ¿Cuál fue el partido más importante? ¿El empate en Anduba, la victoria en Mallorca? Esto decía.
Jo crec que durant la temporada han hagut molts partits que han sigut importants. Estàs dient tu dos d'ells i no anem a posar-se de perfil que van ser partits importants. Uno, guanyar-lo, i altre empatar-lo, encara que no ho veixerem així i és normal i natural en el seu moment. Però jo me n'aniria al primer partit de Lliga, perquè ja va començar, teníem tot molt recent, i jo crec que aquest primer partit farem molt bon partit a tots els nivells, en un resultat important, y va a netejar y ayudar molt en lo que va a ser lo que vingué després, ¿no? Entonces, bueno, de vegades n'hi ha partits que passen desapercibits per moltes coses, però que a mi en este cas no, ¿no? Jo dic que el primer partit, a més a casa, va ser molt important guanyar-lo i de la forma que ho vàrem fer, no? Ajudar moltíssim. Després, ja dic, hi ha hagut molts partits i cada judeix posen la seva història, molt importants, i estic d'acord amb tu, però jo me quedaria en aquest primer partit el dia que jugarem contra l'Albacete.
I com ha encontrat la plantilla d'aquests dies? Està il·lusionada? Està motivada per disputar els pròxims quants encuentros i aconseguir el títol?
Sí, sí, ho note. Però per això, a part de voler-ho i sentir-ho i dir-ho, pues n'hi ha que fer un esforç per aconseguir-ho. I a més està clar que ara venim d'aconseguir un objectiu, que a més era un objectiu molt clar, molt marcat, que ha costat, que ha hagut molt de treball darrere, i moltes vegades el ser humà, no dic nosaltres, jo dic el ser humà en general, la tendència és quan aconseguixes algo tan complicat i tan important per a tothom, pues que pot haver certes dosis d'afluixar una mica, no? Anem a intentar que no siga així. Anem a lluitar contra natura. Anem a lluitar contra natura perquè sol passar. Però, bueno, som conscients de lo important que és per als nostres aficionats, la il·lusió que es fa també el guanyar el campionat a la segona divisió, perquè que recordar que sol es sente un en la història, de veres que l'Espanyol, el seu habitat ha sigut la primera, però, bueno, està tenint en 5 temporades diferents a la segona divisió i crec que sols ha guanyat una vegada el títol, no? Entonces, crec que seria important, no? Entonces, anem a lluitar per això. Sense perdre de vista que, evidentment, pues, bueno, hem arribat al final de temporada en molts jugadors pues, que també venien tocats, que venien fent un esforç i que pues, tot això anem a tindre que també, d'alguna manera, ficar el millor 11, però sempre tenint en compte pues, una sèrie de circumstàncies que pot fer que en determinats partits pugui canviar algun jugador. Tampoc és que ens anem a tornar bojos ni molt menys, però pues, si hi ha gestió hi ha que fer-la perquè n'hi ha que veure també pues, la salut dels jugadors i a vegades pues, bueno, prens el risc quan hi ha algo evidentment imprescindible, però córrer risc de lesió per a llarg termini, pues, n'hi ha que tindre cuidado també, no? Entonces, bueno, pues, tot això intentarem un poc gestionar-ho, però evidentment anem a fer l'esforç i en el cap no hi ha altra cosa que no sigui intentar guanyar tots els partits que tenim per davant, sabent que és molt complicat per moltes circumstàncies i perquè els rivals que tenim enfront pues, també se van a jugar pues, coses importants, per a d'ells.
I se pregunta al míster que què és el que destacaria d'esta plantilla?
Jo crec que l'adaptació, no? La capacitat que han tingut per adaptar-se. Al final tu té experiència en fer canvis de categoria, d'estar en una categoria i l'any següent jugar en l'altra. I unes categories en altres no tenen absolutament res que veure. N'hi ha moltes diferències en moltes coses. Moltes vegades no se percebixen des de fora, o des de la tele en este cas, no? Que és on s'ha vist els partits, on segueix la competició, però n'hi ha moltes diferències de tot tipus, no? I ells han sabut des del primer dia adaptar-se a lo que requeria cada moment, no? I jo crec que això és una virtut molt important en la vida, no només en l'aspecte professional, sinó també en lo personal. Adaptar-te a lo que te toca viure en cada moment, a la realitat que tens en aquest moment i intentar, pues, en este cas, traure rendiment o donar rendiment en aquestes circumstàncies, no? I en aquesta realitat. I jo crec que això ho han tingut. Després podria dir moltes més. Podria dir moltes més. Pues, aquest sentiment de responsabilitat, de voler donar-li la volta, aquesta sensació de sentir-se mal per l'any anterior, que tothom això no ho trobes, per ahir, això, no? I aquesta sensació de culpabilitat que te minxa per dins i tal. I, bueno, jo això, tot aquest tipus de coses ho he trobat en aquesta plantilla, no? Entonces, jo crec que són aspectes molt positius, hi hauríem molts més, no? Però, bueno, jo crec que me vaig a quedar en aquests.
Y todos han resaltado la labor psicológica que ha tenido que realizar el cuerpo técnico para levantar el equipo. ¿Ha sido esta la clave?
Estem parlant d'un aspecte molt important, no? El mental. I, bueno, se trobarem una situació normal pues, quan trobes un equip que ve d'una temporada pues, tan traumàtica en un club com l'Espanyol, ni més ni menys, no? Una cosa, lo normal. I, home, pues ahí n'hi ha que intentar donar-li la volta perquè és molt important el tema mental, però torna a repetir, no? No sols el cos tècnic, no? Jo crec que primer la voluntat que han tingut els jugadors i després tothom que han tingut alrededor nostre. Començant per mateix Rufete, ahí he trobat molta ajuda per part d'ell també a l'hora de pues, donar-li la volta pues, a aquest estat d'ànim. No? I l'estat d'ànim, evidentment, per a tot en la vida és molt, molt important i en aquest moment no era l'idóneo. Però bueno, entre tothom pues, van aconseguir donar-li una volta i ser conscients que lo anterior ja no... Evidentment, ho anem a tindre ahir i ho han tingut ahir especialment pues tots, a tothom el que estava aquí la temporada anterior, però no, ja no n'hi ha res que fer en això, no? Entonces, llavors s'han centrat molt en el present, en el que hem tingut que fer en el dia a dia per aconseguir a dia d'avui pues, el que han pogut aconseguir. Que, ja dic, que moltes vegades, una vegada s'ha aconseguit, pareix més fàcil de lo que és, però n'hi ha que fer-ho, eh? N'hi ha que fer-ho i bueno, veia l'altre dia una estadística que, no sé si els últims 16 anys, el primer equip que puja tenint el pressupost més alt han sigut nosaltres, no? Entonces, ja tenim de la dificultat. Crec que n'hi ha un any per ahir que el Betis també va ser així, però bueno, estava el Barça bé, que no comptabilitzava, però que tenia un pressupost més alt que el del Betis, no? Entonces, ja tenim de la dificultat que té, que encara que és de veres que te dona moltes més possibilitats i té més possibilitats, això n'hi ha que reconèixer-ho, clar.
I una vez logrado el objetivo, se le ha preguntado si ha empezado ya a preparar la plantilla para el año que viene.
No, tajantemente. Yo, ahora cuando me has hablado de futuro, pensaba que íbamos a hablar de Cartagena, ¿verdad? Porque es el futuro más inmediato. Tenemos un partido con el Cartagena que se está jugando pues lo mismo que nos hemos estado jugando nosotros por conseguir nuestro objetivo. Pues esto se lo juega el Cartagena también, ¿no? Entonces, vamos a tener un partido muy difícil contra un equipo que... incluso hay algún jugador ahí que he tenido yo, que es el nivel que tienen, que vienen de una trayectoria, aunque aparentemente puede parecer lo contrario, pero quiero recordar que los últimos 10 partidos han perdido uno, me parece, en los últimos 10 partidos, o sea, que está sumando habitualmente. Que tú ves el equipo y te puede gustar más o menos, pueden ganar más, pueden ganar menos, esto depende pues, de cada uno, pero que ves que está trabajado, ¿eh? Que está trabajado, que hace cosas que incomoda al rival y que propone cosas. Entonces, bueno, ahora el presente más inmediato es este y es la preocupación que tengo. Y de verdad que no, que ahora mismo no he ocupado ni un segundo en esto que me has preguntado. Hay que cerrar esto y esto hay que cerrarlo ganando partidos. Tenemos 4 por delante, que son muchos partidos, ¿eh? para estar pensando ya en lo que viene después. Ya habrá tiempo. El club, desde luego, como es normal, pues no ahora, sino desde hace mucho tiempo, está trabajando en todo, ¿no? Y bueno, los veo en el día a día y sé que están ahí picando piedra. Pero nosotros no. Nosotros vamos a centrarnos en lo que queda, porque si pensamos en otra cosa, perderemos energía. Y ya hemos dicho la dificultad que tenemos para intentar hacer un buen final de temporada.
Y por último, se especula mucho con que pueden jugar los menos habituales. ¿Lo entenderán los rivales que se juegan la vida?
No, yo no he intentado explicar nada. O sea, creo que he dicho que vamos a intentar hacer el mejor 11 viendo todas las circunstancias para ganar el partido, para ganar el partido, por muchas circunstancias, entre ellas la que tú dices. Es algo que incluso hemos hablado entre nosotros, ¿no? Que hay mucha gente que nosotros... hemos estado todos alguna vez en esa situación de estar peleando por un objetivo en la parte de abajo o en la parte de arriba, me da igual. Y cuando se da esa circunstancia, pues, pero es que yo creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? O sea, que uno tiene que mostrar profesionalidad, tiene que seguir queriendo ganar los partidos y que la competición lleve de forma natural a cada uno a la posición que le corresponda, ¿no? No creo que haya no hace falta justificarlo, o sea, ya digo, no de verdad que no, o sea, nosotros vamos a hacer los mejores 11 posible viendo pues de qué disponemos, cómo están los jugadores y cómo creemos que podemos ganar el partido, y eso es lo que vamos a hacer para ganar el partido, ni más ni menos, o sea, que no hay que justificar absolutamente nada, que esté todo el mundo muy tranquilo en ese sentido.
Muy bien, pues un par de consejos y vamos con el filial que jugó ayer.
Mont Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entre en su web saniquat.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y donde sí hubo público ayer fue en la Benijar, que donde unas 200 personas asistieron al encuentro aplazado del Español B. El filial españolista no pasó ayer del empate frente a la Peña Deportiva, líder del grupo. A pesar de que el Español llevó todo el peso del partido y dominó al rival a lo largo del encuentro, los ibicencos vinieron a no perder, porque un punto les vale para certificar prácticamente la permanencia y actuó en consecuencia replegando atrás, presionando al rival y saliendo a la contra. A lo largo del encuentro se alternaron las ocasiones, pero se impusieron las zagas a las delanteras y si las ocasiones más claras fueran blanquiazules, el portero Pitiuso Serral las desactivó con buenas actuaciones. El próximo domingo, segundo round de este duelo, esta vez en Santa Eulalia del Río, a donde los pericos deben ir a ganar, jugando sin complejos y desplegando el buen fútbol que habían hecho a lo largo de la temporada. Luis Blanco destacaba al final del encuentro que el Español B mereció más y que, aunque no es lo que necesitaba el equipo, valoró positivamente sumar contra un equipo que lo había ganado todo hasta ahora. Escuchemos sus palabras.
Bueno, yo creo que el signo del partido total ha sido nuestro. Hemos generado muchas ocasiones, ellos casi no se han generado, tanto en la primera parte como en la segunda. Hemos competido bien, hemos hecho bastantes cosas para ganar el partido. Quizás no hemos dominado el área rival, de todas las situaciones que hemos tenido para marcar. Y bueno, sumamos un punto contra un rival que hasta el día de hoy había ganado todos los partidos. Que bueno, le queda muy poco si no está salvado ya para. Bueno, en ese sentido, porque me parece, no sé si con este punto están salvados. Y ellos han buscado ese punto y al final lo han conseguido. Sí, bueno, se intenta aportar. Roger lo conocemos perfectamente, ha estado conmigo toda la temporada. Pese a su juventud, es un jugador con una actitud tremenda y con un nivel muy bueno. Y estaba claro que nos iba a dar mucha energía en los minutos que ha salido y como así ha sido.
Y por último, el club acaba de comunicar que Alex Gorjón, que acaba este curso de etapa juvenil, ha renovado por 3 años más con el Español. Tendrá contrato hasta 2024 y jugará con el filial españolista. Unos consejos y nos vamos al tal día como avui.
Mont Perico. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
una efemèride molt celebrada, el dia que ens vam salvar de l'infern per un miracle. Sí, el 13 de maig del 2006, el gol de Coro a l'últim instant dona la salvació a l'Espanyol. Recordem, Espanyol 1, Ferran Coromines, Real Societat 0. Anem ara ja a les històries de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Ja tinc amb nosaltres l'Enric Bertet. Bona tarda, Enric.
Bona tarda, Josep. Bona tarda.
Bueno, avui aixecarem una mica el cap i recordarem les vegades que hem participat a competició europea.
Exacte.
Molt endavant, Enric.
Que acabem de retornar a la primera divisió, quan ja es comença a parlar de com serà la propera temporada, i mentre que alguns parlen de que s'ha de pensar només en la permanència, n'hi ha d'altres que són més optimistes, pensant fins i tot en arribar a competir en competicions europees. Bé, aprofitarem tot això per recordar les moltes vegades al llarg de la nostra història que l'Espanyol s'ha classificat per jugar aquest tipus de competicions.
Molt bé.
El nostre debut en una competició europea va tenir lloc la temporada 1961-62 a la coneguda com a Copa Ciudades en Fèries, una competició organitzada per la FIFA que havia nascut l'any 1955 amb un caire molt especial, ja que al principi eren ciutats les que hi participaven, mentre que a partir de la segona edició ja eren clubs. La nostra primera intervenció en aquest torneig ens va tocar com arribar al Hannover. El van guanyar al seu camp per 0-1 amb gol de Camps i a la tornada els Sarrials van tornar a guanyar per 2-0 amb gols de Camps i Ingio. Als octaus de final ens vam enfrontar amb el Birmingham, els van guanyar Sarrià per 5-2, i van perdre la tornada per 1-0. Als quarts ens va tocar l'Estrella Roja de Belgrado, van guanyar l'anada a casa per 2-1, però la tornada, amb un camp totalment nevat a Belgrado, ens van guanyar per 6-0 i ens van eliminar. Aquell any recordem que vam acabar baixant a la divisió després de la promoció amb el Valladolid. Vam tornar a jugar aquesta Copa de Fèries la temporada 65-66, tot i que teníem una plantilla força curta i havíem fitxat el Mingorance, el Miralles, l'Ames, el José María, però no es va servir. Ens va tocar jugar amb l'Sporting de Lisboa. El primer partit a Lisboa vam perdre per 2-1, però tornada recordarà per la gran remuntada que vam aconseguir. Tot i que vam començar perdent fins a 0-3, aquí va començar la remuntada, sota la direcció d'en Di Stéfano, que jugava amb nosaltres aquell any. Vam marcar el José María de penalti amb Miralles, i després en Rodilla va fer dos gols fins a arribar al 4-3. S'havia forçat el desempat que es va sortejar i es va tocar jugar a Sarrià. El partit, celebrat el 15 de desembre, el van guanyar per 2-1 amb dos gols del Rodilla. La segona eliminatòria es va enfrontar al Bandera Roja de Brasov. El van guanyar Sarrià per 3-1, però la tornada van perdre per 4-2. El desempat es va jugar a Brasov i el van guanyar per 1-0 amb gol de Cayetano Re. Als quarts de final ens va tocar el Barcelona, que ens va guanyar els dos partits 1-0 i ens va eliminar. La següent vegada que vam tornar a jugar a Europa va ser ja a la Copa de la UEFA, la temporada 73-74, ens vam classificar després de fer una gran temporada a la Lliga, que vam acabar en tercer lloc. Ens va tocar primer l'equip belga del Racing White, Molenbeek, que ens va guanyar a Sarrià per 0-3, i tot i que els van guanyar la tornada per 1-2, ens van eliminar. Vam tornar a jugar aquesta mateixa competició la temporada 76-77. Vam debutar el 15 de setembre guanyant el Niça per 3-1 a Sarrià, amb gols de Cuesta, Marañón i Caselli. Tot i que vam perdre la tornada per 2-1, ens vam tornar a classificar per la següent ronda, en la que vam superar l'Eintracht Braunschweig. Vam perdre Alemanya per 2-1, però a Sarrià els van guanyar per 2-0 un gol de Jeremías Ortiz Aquino, de penalti. A la segona eliminatòria ens va tocar el Feyenoord holandès, que ens va guanyar els dos partits a Sarrià, 0-1 i a casa seva 2-0 es va eliminar. I ara arribem al final de la temporada 86-87, que vam acabar tercers, que era la Liga del Playoff, i es vam classificar de nou per la Copa de l'UEFA, a l'igual que el Barcelona, que va quedar segon. Teníem un bon, molt bon equip. Teníem el Cono, en Gallard, en Golovar, en Pichalonso, en Lauricen, Márquez, Pineda, Soler, Orejueda, Valverde, Subillaga, entre altres. Va ser la vegada que la competició ens va deixar més bons records. Ens entrenava en Clemente. Vam eliminar primer el Borussia de Mönchengladbach, 0-1 i 4-1, al Milan, després a l'Inter, al Vitovice, les semifinals al Brujas, que el vam guanyar per 2-0 i 3-0, i vam arribar a la final amb el Bayer Leverkusen, que després de guanyar-los a Sarrià el 4 de maig per 3-0, ens van guanyar la tornada el 18 de maig d'aquell 1988 pel mateix resultat, i vam perdre finalment els penaltis. Va ser la final més recordada potser de totes les que hem jugat. Després d'una bona temporada, 95-96, vam poder tornar a jugar a la Copa de l'UEFA, començant el 10 de setembre d'aquell any, 96, empatant a casa amb l'Apoel de Nicòsia, 2-2, i guanyant-los a la tornada de Sarrià el 24 de setembre per 1-0. La següent eliminatòria es va tocar el Feyenoord holandès, que ens va eliminar per 3-0-3 a Sarrià i 1-0 que van guanyar nosaltres a Holanda. Vam descansar unes temporades fins a arribar a la Copa Intertoto del 1998. Era una curiosa competició que classificava el guanyador participar a la Copa de l'UEFA de la següent temporada. I van jugar amb els nostres jugadors de l'equip B, tal com van decidir en Marcel Bielsa, que era el nostre entrenador. Molts jugadors que després van destacar el nostre club, recordem, per exemple, l'Argensol, el Tamudo, el Capdevila, el Sergio, el de Lucas. Van començar el camp del Bobby Brono, txec, van perdre per 5-3, però els van guanyar la tornada a Sabell per 2-0, eliminant-los pel valor doble dels gols fora de casa. El següent rival va ser l'Auxerre francès, el van guanyar, vam empatar a casa seva i després vam guanyar la tornada per 1-0. Finalment ens va acabar eliminant el València, que ens va guanyar els dos partits per 0-1, Sarrià, i 2-0 més Mestalla. Ens vam retrobar amb la Copa de la UEFA la temporada 2000-2001, eliminant l'Olimpia de Lujana, el Grasser austríac, fins que l'Oporto ens va eliminar 0-2 i 0-0. La Copa la va guanyar aquell any el Liverpool, que va derrotar l'Alavés a la final per 5-4. Vam tornar a la mateixa Copa de la UEFA la temporada 2005-2006, vam eliminar primer el Tepliche, de la fase grup vam guanyar el Lokomotiv de Moscú, vam empatar amb el Palermo i amb el Brondi, vam guanyar el Maccabi Tifa. Finalment es va eliminar el setzens de final, el Schalke 0-4, per 2-1 i 3-0. També van jugar a la Copa de l'UEFA la temporada 2006-2007, enfrontant-los a la fase de grups, a l'Armèdia de Bratislava, a l'Esparta de Praga, al Sulte Varegen, que va guanyar per 6-2, a l'Ajax Amsterdam, a l'Àustria de Viena, i els setzens de final amb el Livorno, que els vam eliminar també, el Maccabi Haifa, i el quarts vam eliminar el Benfica per 3-2-0-0 a Lisboa, i a semis vam eliminar el Werder Bremen per 3-0 i 2-1. La final tan recordada es va jugar a Glasgow contra el Sevilla el 16 de maig d'aquell any 2007, i la vam perdre als penaltis després d'empatar el temps reglamentari en 2-2. Finalment, 12 anys després d'aquella final de Glasgow, l'any 2019 ens vam tornar a classificar per la UEFA, que ara ja es deia l'Europa League. Acabam setè lloc a la Lliga regular 2018-2019 que teníem com a entrenador el Rubí. No vam tenir massa èxit, tot i que vam començar bé guanyant el Ludogorets per 0 i empatant el Ferencváros 2-2. Però vam ser eliminats finalment pel Wolverhampton, que es va guanyar 4-0 a casa seva, i nosaltres només els vam guanyar per 3-2 i un resultat insuficient a Cornellà el 27 de febrer. Bé, aquesta ha estat a grans trets la nostra trajectòria les competicions europees, que no ha estat potser tot luxistosa que hauríem desitjat, ja que ens vam quedar dues vegades a les portes de guanyar la Copa UEFA, però que no obsta perquè aspirem cada any a tornar a participar-hi. I una bona ocasió pot ser la propera temporada en què retornem a primera divisió després de fer una gran temporada segona. A veure si hi ha sort i de nou podem jugar a Europa tal com es mereix el nostre equip per la seva trajectòria i sobretot per la seva història.
Igual, Enric, tant de bo sigui el més aviat possible que tornem a Europa. Uns consells i anem a la tertúlia ja.
Mont Perico. I can't believe...
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquad. Saniquad tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquad tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquad, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquad.es. Saniquad, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquad.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Entra en su web saniquad.es y con el código Perico obtendrá un 5% de descuento en sus compras.
Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat.
Radio Estel. Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.com.
Una conversa, la ràdio, el timbre, el telèfon... Tens problemes per sentir-hi correctament? Lua Home té una solució efectiva, d'última tecnologia i fàcil d'utilitzar. Audison Plus, l'amplificador de volum discret que buscaves. Un joc de dues peces amb bateries recarregables, dos programes segons l'entorn i amb un ajust ergonòmic. Audison Plus, de Lua Home. Informa-te'n o demana'l al 93 749 0817. 93 749 0817. Entra a luahome.es i descobreix més solucions. Recorda, Audison Plus, 93 749 0817.
Ràdio Estel. Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Will Castle Dream.
La sobretaula.
Ya tenemos a nuestros tertulianos con ganas de hablar seguro. Jorge Larena, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Bueno, ya sabes, las
cosas de la COVID.
Restricciones, las tantos cambios en nuestra forma de vivir.
No ha sido porque has tenido muchos bolos por ahí de...
Bueno, también tengo mis actividades.
De todo. Y Fran Sánchez Alaminos, que este lo tiene más complicado para que nos veamos. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Enrique, ya le han saludado. Por cierto, hoy es el aniversario del gol de Coro, Jorge. Oh. Todos sabemos dónde estábamos en ese momento, ¿no?
Vamos, el gol de Coro es... Yo creo que es algo insuperable. Creo que...
En ese momento aunque, se te queda grabado, claro, a fuego, ¿no?
Tendríamos que ganar una Champions en el último segundo para que hubiera algo parecido a eso, ¿no?
Imagino, Enrique, que algú veuria la jugada amb els ulls una mica tapats, no?
Sí, sí, jo recordo aquells instants com un de la història de l'Espanyol dels més recordats. Va ser emocionant allò, tota la gent abraçant-se. Bueno, va ser una cosa èpica, eh? Jo crec que no ho tornem a veure mai més i ojalà pues, no patim com aquell dia, eh?
Fran, tu que vives tan lejos, ¿estuviste en esa época por aquí o no?
Estuve. He hecho un tuit que ha sido muy compartido esta mañana porque, bueno...
Ah, es verdad, he visto la portada de la... Sí.
Sí, bueno, y más cosas. He contado mi experiencia. Yo estaba en mi casa, donde estoy ahora mismo, a 1000 kilómetros de ahí, miré el reloj y pensé que iba a pasar algo gordo y que iba, cogí el coche y me fui. Y a las 8 estaba en la puerta de Montjuïc. Y bueno... Y ya lo que ocurrió ya sabemos.
O sea, viniste desde Granada para ver el partido.
No, pero expresamente que no lo tenía decidido, que fue un arrebato que me dio. O sea, me vino una intuición de que había algo que se iba a vivir inenarrable o muy gordo. Y decidí, miré la hora y digo, llego a las 8. Cojo el coche ahora mismo y salí directamente.
Yo recuerdo que estaba de pie en la zona de prensa de Montjuïc, mirando a mi alrededor, veía a todo el mundo llorar. Y decía, madre mía, la que se nos viene encima. Jorge, ¿tú dónde estabas?
La que se nos venía encima era muy gorda. Yo estoy convencido de que sin ese gol posiblemente el club hubiese desaparecido.
No habría desaparecido. Porque además creo que lo he explicado alguna vez. Después, en la zona mixta, que saludando a la gente y tal, me encontré precisamente con Antonio Martín, que ahora es el propietario de Salonic One, y me dijo, hemos dejado de perder 2000 millones. O sea, ya estaban calculando lo que iba a suponer el, pues eso, bajar a segunda para volver a tirar para adelante. ¿Tú dónde estabas, Jorge?
Y el estadio estaría del mismo estilo que está el estadio del Valencia, a medio construir y ahí, en fin, cayéndose a trozos. Seguro, también.
¿Cómo lo viviste, Jorge?
Rodeado de niños que lloraban durante 10 minutos. Estaban mis hijos, que eran pequeños, estaban algunos amigos de mis hijos que habían traído ese día, estaban los hijos de mis amigos de Rubí, los compañeros de grada.
Los que fuimos a Valencia.
Y durante 10 minutos aquello, el único que no lloraba era mi hijo, que animaba solo. Y el resto llorando, y yo diciéndoles, ya veréis la fiesta del ascenso, lo bien que nos lo pasaremos.
Yo supongo que también porque estaba con el tema de la prensa haciendo el blanquiblado y tal, estaba pensando en la temporada siguiente. O sea, yo ya me había puesto en la situación y no podía evitar pensar, esto está, pues venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir
adelante?
Yo trataba
de consolarlos explicándoles lo que había sido el ascenso el día de San Jordi contra el Cádiz.
Hay que ser positivo.
Pero de repente sucedió.
Y entonces dijimos, ¡guau!
Sucedió la locura, ¿eh? Eso, yo no he vivido un momento de locura en el fútbol nunca como ese. Nunca. Las gafas de mi hijo salieron tres filas más abajo. Una persona que estaba 4 filas más abajo acabó abrazándose conmigo, no sé por dónde subió. Aquello fue una locura.
Momentos
una
de locura. Locura es lo que te da el fútbol, ¿no? El gol de Jonatas en Glasgow, son momentos de locura, ¿no?
Pero sí, para mí ese gol es... No creo que viva nunca nada semejante.
Passa, Enrique, que parlem d'estadis, torna al públic als estadis, però torna una miqueta, com qui diu, no?
Sí, això és el problema que es presenta, que sembla ser que volen deixar anar al públic als estadis, però a determinades zones, algunes comunitats que tenen un nivell més bo en relació a la pandèmia, se'ls deixarà que cobrin els estadis amb totes les normes i amb totes les prevencions possibles, però, clar, al no ser amb tots els estadis, sembla que serà una solució una mica injusta, no? Perquè hi ha equips que podran jugar a casa en públic, encara que sigui en poca quantitat, i altres que no podran. Això sembla que no queda massa clar, eh? Ni sembla ser massa just que hi hagi alguns que puguin jugar en públic i altres que no.
Hombre, afortunadament, a nosaltres, no, com no ens afecta, perquè ja tenim la faena hecha i, a més...
Nosaltres ja no ens afecta.
I, a més, podem guanyar igualment la Lliga, perquè crec que, bueno, i al final acabem... Jo pensava que sí, que al final algun partit veuríem en directe, però està clar que no veurem a l'Espanyol la segona divisió, vamos, perquè no... Molt ha de canviar. Igual, també penso que els equips insistiran per intentar-ho. Bueno, Fran, precisament el míster ha insistit per activa i per passiva que van a por el título, que no se van a relajar.
Hombre, es que yo creo que hay que ir a por el título, por muchas razones, porque todos hemos pensado que, bueno, si se descendía, que supusiese un inicio de un cambio de dinámica, ¿no? Y la ambición tiene que ser una de ellas. Renunciar a un título, aunque sea menor, pues supondría...
Que no estamos tan sobrados de títulos, dilo directamente.
No, que supondría que verdaderamente no hay un cambio de dinámica, que nos conformamos con... Bueno, pues ya hemos cumplido, pues ya estamos. Esto es como en primera división. Bueno, como ya hemos asegurado la permanencia, pues en fin, ¿para qué ya seguir corriendo, no? Un poco eso, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que es obligación. Y bueno, yo creo que los grupos de animación se han puesto en eso también, ¿no? Ha habido después del fiestón del otro día... Al par de días decían, oye, vamos a por el título, es que lo tenemos en la mano y hay que ir a por él y hay que conseguirlo, ¿no?
Sí, que no haya ninguna duda que todos lo queremos. Por cierto, acabas de las animaciones y de las celebraciones del ascenso matemático, Jorge, han aparecido héroes que vinieron un poco de Rondón, aquello de una que llegaron sin hacer ruido, como Kady Barre, ¿no? Que es cada día más grande, ¿no?
Bueno, Kady Barre no hizo mucho ruido. Bueno, su fichaje sí que en cierto sentido hizo ruido porque el límite salarial impedía llevarlo a cabo.
Había que empujar a alguien para que se fuera.
Y hubo que hacer algunas maniobras. Pero Kady Barre desde el primer día sobre el campo. A mí hay una cosa que me fascinó mucho, al margen del juego, al margen de su capacidad. Cómo celebraba los goles que metían sus compañeros.
Es decir, la implicación
es. Yo creo que era el que más los celebraba, con una rabia. He visto varios en los que él no ha marcado, pero lo celebraba como si hubiera marcado él mismo. Y eso quiere decir que, claro, probablemente Kady Barre tenía muchas ganas de jugar en primera división, estuvo en el Atlético, y creo que él ya se integró rápido y es de los que ha tirado del carro en el campo.
Sabía dónde estaba, ¿no?
Exactamente, ha tirado del carro en el campo y probablemente también fuera del campo ha sido de los que más han tirado del carro.
Ja comencem a pensar, Enric, amb la primera divisió. I per el que ens arriba no hi haurà molts canvis a la plantilla. Precisament Darder també reivindicava aquest equip dient que no és molt dolent, molt pitjor que el que ens va portar a Europa, amb la qual t'està dient que tot depèn del míster que tinguis i de com es fan les coses, no?
Sí, sí, jo respecto totes les opinions. Ara bé, penso que per estar primera i per acabar amb una temporada més o menys tranquil·la necessitem 4 o 5 jugadors més a ampliar la plantilla. La columna vertebral ha de continuar. El David López, el porter, el Darder, l'Embarba i el Raúl de Tomàs, segurs, aquests són importantíssims perquè continuem amb una bona temporada a primera divisió. Ara jo crec que s'haurà de fer algun retoc perquè a primera divisió els equips són apreten una mica més i el futbol és molt més competitiu que a segona. Per almenys en equips millors i jugadors més bons. Jo crec que s'haurà de completar el planter de jugadors amb 4 o 5 fitxatges, de totes formes.
Por cierto que escuchábamos, Fran, a Vicente Moreno en la rueda de prensa, que le tiraba bastantes floretas, que decimos en catalán, a Rufete. Entendiendo, yo imagino que entiende que está en una situación complicada porque hay una parte de la afición que cree que no debería seguir, pero va a ser difícil moverlo de donde está, ¿no?
Yo creo que si muchos tenemos una cierta desconfianza en la próxima temporada y la confección de la plantilla que se pueda hacer, Viene de la mano precisamente de la continuidad de Rufete, ¿no? De su continuidad. Pero bueno, la decisión en cualquier caso es de la propiedad. Yo creo que sería muy bienvenida por parte de la afición o de gran parte de la afición un relevo en la dirección deportiva, sin lugar a dudas. No me cabe duda de que eso es así, ¿no? Ese sentimiento, esa opinión está extendida.
No sé si de aquí a que acabe la temporada va a haber un cuestionamiento en general. Desde luego, ahora todavía la cosa está muy tranquila. Porque, Jorge, todavía tenemos que ganar la Liga, ¿no?
Claro, la temporada no ha acabado y vamos a tener un verano largo. Y yo creo que va a ser muy... La confección de la plantilla va a ser muy compleja por el tema del límite salarial. Porque ahora que todos los jugadores que el año pasado, que esta temporada rebajaron sus salarios, ahora van a volver al origen. Y todos esos contratos se firmaron antes de la pandemia, cuando los ingresos eran de otro nivel. Así que yo creo que vamos a tener un problema complejo con la confección de la plantilla, porque van a sobrar jugadores, porque van a faltar millones para el límite salarial. Así que ya veremos cómo acaba saliendo el tema. Yo más allá de que lo haga Rufete o lo haga otro, creo que vamos a tener un problema con eso, aunque es posible que, como eso prácticamente afecta a todos los clubes, la Liga acabe dejando algún margen.
Es lo que está intentando.
Pero ahí es donde, para mí, está la clave.
El mismo Dardé lo decía.
Que Rufete genera desconfianza a una buena parte de la afición, sin duda, que lo que ha hecho a nivel deportivo del primer equipo tiene un valor, pero lo que ha hecho a nivel del resto de la actividad deportiva, realmente miras al femenino, miras al B, el fútbol base ese que había que cambiarlo por completo, es el que nos ha puesto en el campo a Melamed, a Puado, a Pedrosa, quiero decir, y no valía, había que cambiarlo con una gente que no sabemos lo que hace. A ver, ya veremos, pero yo creo que va a haber complicaciones.
I a més, Enric, evidentment, com diu el Jorge, el problema serà econòmic. Inclús el mateix Darder deia, igual em diuen que m'haig d'anar pel tema del límit salarial. I clar, amb aquestes circumstàncies, quan realment necessites el millor director esportiu perquè ha de fer meravelles sense diners. I clar, el que ha fet Rufete fins ara ha sigut a golpe de talonario i apostes bastant segures, no?
Sí, jo crec que ara resultarà que necessitarà cedir o traspassar alguns jugadors, o sigui, alleugeria una mica el cos del planter. L'equip que tenim, perquè si volem fer fitxatges amb jugadors nous, evidentment s'ha de tenir en compte els problemes aquests que hi ha sobre el tema salarial. El Rufete haurà de mirar-s'hi molt bé, haurà de mirar molt bé com es confecciona el planter per l'any que ve, perquè si arriba algun jugador bo, esclar, no es poden fer grans fitxatges, no hi ha diners per fer grans coses. Llavors ens haurem de mantenir amb els nivells màxims, el màxim possible amb fitxatges, perquè al mateix temps hem d'anar tenint en compte que haurem de lleugerar la plantilla i haurem de treure algun jugador. O sigui, s'haurà de fer uns equilibris que esperem que Rufete tingui la suficient destresa per aconseguir-ho. No sé com ho podrà fer-ho, però esperem que tingui èxit.
Por cierto, que Fran, escuchamos a la entrevista, no sé si pudiste escuchar la entrevista de Durán en Sport 3, cambió un poco el discurso que había tenido precisamente Rufete en Radio Marca, en el que decía, la temporada que viene, permanencia, ¿no? Fue bastante más ambicioso, ¿no?
Sube un poquito el listón y creo que está bien. Y va en la misma línea de lo que comentaba en cuanto a conseguir el título ahora en esta temporada en segunda división. Yo creo que tenemos que tener algo más de ambición, visualizar y explicar que tenemos ambición, y seguramente cuando tus objetivos son más altos, lo que te estás garantizando es no tener un disgusto estilo del que padecimos durante la campaña pasada, ¿no? Y en ese sentido parece ser que se manejaba, en esa opinión, el señor Durán, ¿no?
Por cierto, Jorge, no sé si te ha sorprendido en las declaraciones de Vicente Moreno, que ha dicho que el partido más complicado fue el primero.
Pues no me ha sorprendido. Para mí el inicio de temporada era muy complejo. Lo he dicho más de una vez. Había unos factores ahí que era un equipo...
La losa era...
Un equipo que había hecho una temporada lamentable, un descenso penoso, un equipo que se había entregado y que de repente se encontraba como favorito, y que de repente era el rival a batir, y que de repente era el que tenía más presupuesto, y claro, ese cambio era complejo, más allá del aspecto deportivo, que también lo es, un cambio de categoría. Y Vicente Moreno, creo que ese aspecto lo trabajó bien, y es lo que nos ha llevado a donde estamos, porque, como bien ha dicho él mismo, muchos de los que tenían el mayor presupuesto no han ascendido en los últimos años.
Sí, desde luego, creo que valoraremos mucho más esta temporada cuando vaya pasando el tiempo, porque todos exigíamos mucho, pero había que hacerlo. Bueno, buen Perico, ya sabéis, a partir de las 4, a la mano, perder la sintonía, que la maten impartid. Buena tarde, Pericos.